Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 30 de novembre del 2019. Cap de setmana ple d'esdeveniments culturals al Priorat. Un dels més destacats, sens dubte, és el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, que des de dimecres i fins demà se celebra a la comarca. En l'informatiu d'avui parlarem amb el director d'aquest festival, Xavi Fornos, a qui li preguntarem com van decidir portar aquest festival fins al Priorat, quina ha estat l'acollida que ha tingut per part de la comarca i també què és el que podrem veure aquests dies. És important destacar que projectes com el del MOST apostin per la nostra comarca. Normalment, els festivals de cinema es queden sempre a les grans ciutats i, per tant, és d'agrair que de tant en tant apareguin projectes que apostin pel territori. També agrair la col·laboració dels diversos ajuntaments, entitats i persones a nivell particular que han fet possible que el MOST porti 4 edicions al Priorat. Com dèiem, però, el cap de setmana ve carregat d'activitats. Aquest matí se celebra la tercera edició del Dia del Paisatge al Castell de Falset, mentre que durant tot el cap de setmana també tenen lloc les fires de Sant Andreu a la capital del Priorat i la Fira de Nadal i la Mostra de Cava d'Ascó. A banda, també recollirem les declaracions que va fer el conseller de Territori, Damià Calvet, al voltant de la taula del Siurana en la reunió que va tenir amb els alcaldes de la comarca. Parlarem de l'èxit que ha estat la recollida de roba per als refugiats de Lesbos i del centenari del celler cooperatiu de Cornudella. Acabarem l'informatiu repassant els resultats esportius dels equips comarcals en la passada jornada, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Com us dèiem en la portada, avui tenim amb nosaltres el Xavi Fornos, director del MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, que aquesta setmana fa parada al Priorat per quarta vegada. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
Ja fa 4 anys del desembarcament del MOST al Priorat. Explica'ns una mica com va anar.
Doncs bé, tot comença fa 5 anys, jo diria fa 6 anys fins i tot, quan la cooperativa de Falset presenta a una de les edicions del Festival MOST al Penedès. Recordem que aquest any es compleix la 9a edició ja del MOST Festival al Penedès. Doncs ja fa uns quants anys que en Josep Maria Cots, en aquell moment el president de la cooperativa de Falset Marçà, van presentar un treball molt bonic, on hi havia en Jaume Arnella i en tot el poble doncs, cantava una cançó dedicada al centenari de la cooperativa, i van descobrir a Vilafranca que quin era una mica el context d'aquest festival, que anava una mica més enllà només de les pures pel·lícules del Viestar, sinó que veia que era una qüestió també de promoció territorial, en el que els mateixos protagonistes de les pel·lícules doncs, també s'hi implicaven explicant els seus projectes, etc. I això en Josep Maria Cots va creure molt oportú de poder replicar-ho al seu territori, al Priorat, i no va parar fins que ho va aconseguir. Ja dic que fa 5 anys ja vam poder fer una primera prova projectant una pel·lícula premiada aquí a la cooperativa pels socis de la cooperativa de Falset, Marçà, i l'any següent ja vam entrar, diria que amb molta força, perquè justament es va coincidir amb l'estrena del documental Priorat, i la vam poder estrenar doncs, aquí a l'Artesana, al Teatre de l'Artesana, amb moltíssima gent, amb molt d'èxit, i per tant una bona carta de presentació del festival aquí al territori prioratí.
4 anys, dèiem, en què a poc a poc s'hi han anat sumant nous municipis i també diverses entitats de la comarca.
Sí, val a dir que el primer ajut o les entitats que han estat des d'un primer moment en el festival són les dues denominacions d'origen, en principi, la DEO Montsant i la DEO CUP Priorat des d'un primer moment van apostar per aquest festival. Actualment, i de fa ja 2 anys, doncs, és la DEO Montsant la que està continuant apostant per aquest festival perquè arreli en el territori, però tenim la sort també que s'hi apunta en aquests 4 anys també la Diputació de Tarragona, que creu que és un projecte cultural interessant per aquestes terres pel Priorat, i a la vegada també, com bé deies, cada cop més ajuntaments es fan seva la sessió del MOST al Priorat, el cinema del Vi al Priorat, i acullen aquestes pel·lícules amb molt d'entusiasme, i tant és així doncs, que permeten, garanteixin un futur, jo crec que força estable, d'aquesta versió reduïda, però molt intensa, m'atreviria a dir, del MOST Festival.
Sí, de fet, enguany són 7 els municipis que acolliran alguna de les sessions del MOST aquí a la comarca.
Doncs sí, amb les novetats d'alguns dels municipis que fins ara no hi han participat, però que en veure en els últims darrers de 3 anys quina ha estat la reacció, la resposta del públic d'aquest Mostra al Priorat, doncs han considerat oportú d'afegir-s'hi, com és els Guiamets, com és la Figuera i com és Ulldemolins, tres municipis que han vingut a demanar-nos doncs, que acollíssim alguna de les o que acollissin una de les sessions del festival a casa seva, i nosaltres estem molt contents perquè això, de fet, és un dels objectius, és escampar el festival per tot el territori priorití. El festival és un festival que també el Penedès i el Priorat, evidentment, doncs, té una vocació descentralitzada. No volem que només tot passi en una capital de comarca, com Vilafranca, el Penedès i Falset, aquí al Priorat, sinó que volem que aquests materials es puguin veure per tot el territori, en aquest cas priorití. No?
Quin és l'objectiu del Most? Què vol aportar?
Sempre expliquem que el Most és una finestra oberta a l'univers del vi, i quan parlem d'univers parlem del globus terraqui. És una oportunitat molt única que permet, durant aquests 5 dies de festival aquí al Priorat, poder descobrir realitats del món del vi molt, molt allunyades en la geografia, o molt properes, però molt interessants o desconegudes, i per tant sabem del cert que la cultura del vi és d'un abast inabastable, si se'n permet la redundància, i per tant cada dia, cada any, doncs, descobrim noves realitats del vi que ens alimenten i que ens donen nous motius per continuar treballant en aquesta divulgació de la cultura del vi. Cal recordar que el festival està coorganitzat pel Cineclub Vilafranca, però també pel Museu del Vi, per Vinzeum, pel Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, i que un dels objectius evidents d'aquest museu és la divulgació de les cultures del vi, i el Most no deixa de ser un dels instruments importants i principals per poder divulgar aquesta vastíssima cultura.
Vosaltres sempre expliqueu que el Most és l'únic festival relacionat amb la festival de cinema relacionat amb la vinya i el vi que existeix a Catalunya, i dels pocs que existeixen a nivell internacional.
Sí, sempre expliquem això, som l'únic festival del cinema del vi aquí a Catalunya i arreu de l'estat espanyol també, i dels pocs, evidentment, també que existeixen a Europa. Només destacaríem a França com el Festival Enovidio, com el festival de referència per la seva longitud, la seva longevitat, en la seva trajectòria, porten com a 25 edicions ja de festival, però no té res a veure la fórmula de festival a França que el que estem aplicant aquí. Aquí sempre volem que hi hagi una implicació del territori, en tot cas el sistema francès, el model francès, és un model més itinerant i en tot cas molt més dirigit a la gala de lliurament de premis a París al cap de 2 mesos de la seva projecció en un cinema determinat. No? Jo crec que el Most aposta per la vinculació amb el territori, amb la gent, amb les persones que poden viure aquest festival durant aquests dies, i per tant creiem que no deixa de ser un servei cultural del territori, i a la vegada també un servei de promoció de territori. Evidentment, estem parlant del Penedès i del Priorat, dues zones evidentment molt vinculades amb la cultura del vi i que per tant són elements identitaris forts, i per tant doncs, són dos arguments de pes doncs, per poder promoure's portes en fora. No?
I durant aquests dies què podrem veure?
Doncs tenim la sort, sempre diem que el Priorat arriba una setmana, 2 setmanes, 3 setmanes més tard que el Penedès, i això és un avantatge, i em direu per què. Doncs bé, doncs perquè entre altres coses podem projectar pel·lícules que ja han estat premiades i ja tenen l'aval del jurat durant l'edició al Penedès, i per tant en aquest cas seran 4 les pel·lícules que podrem veure que són premiades o que han estat premiades en l'edició, en aquests 10 dies de festival al Penedès, i la principal d'elles doncs, és el gran premi del jurat que podrem veure a Falset aquest dissabte a dos quarts de 8 del vespre i al Teatre de l'Artesana. Vitis Prohibita és una pel·lícula que parla francesa, que parla sobre varietats prohibides per França, per l'estat francès, l'any 1934, per problemes d'excedents de producció, però a la vegada està posant sobre la taula el debat sobre el per què durant aquest segle XX i després també en l'actualitat tenim encara dubtes de per què no optar per una vinya més sana que no necessiti tractaments fitosanitaris. No? Evidentment, estem parlant de la història de la vinya recent, de l'arribada de la filoxera, de les plagues, etc., que obliguen que aquestes varietats desapareguin, però també estem parlant de present i de futur, anant-nos-en en aquells cellers francesos que actualment estan treballant amb hibridacions de cep. Estem creant noves espècies de cep que no necessiten de peu americà, no són varietats europees, sinó que tota la planta ja és americana hibridada amb vitis vinífera. Per tant, estem davant d'un repte de futur, jo diria que immediat. La vinya continuarà sent així durant molt de temps, la vinya europea en peu americà, o això canviarà d'aquí un temps? Estem en un moment de canvi, estem en un moment en què no sabem ben bé cap on va aquest futur possible, i per tant és un bon moment doncs, que el festival posi sobre la taula aquest debat, i precisament aquest dia, aquest dissabte dia 30, podem tenir l'oportunitat de debatre sobre el cas del futur de la vinya a casa nostra, a la Priorat i a Catalunya, de la veu de Pilar Just, president de la DEO Montsant, de la veu de Sergi de l'Amo, el director de Vitec, i de la veu del director general d'Incavi, en Saúl de Puig.
Cal recordar que després de cada sessió s'organitza un petit tas de vins de les localitats on acullen les sessions, veritat?
Totalment d'acord, el festival no seria festival most sense una bona copa de vi al final de la sessió. És un moment oportú, es crea un moment oportú per poder continuar parlant de la pel·lícula i de tots els temes que desenvolupa o que presenta o que apunta a la pel·lícula. En aquest cas parlàvem de les hibridacions, però parlem també de varietats històriques en vies d'extinció, parlem també de tradició popular del vi, parlem també de molts altres aspectes de la cultura del vi que donen molt de peu a poder conversar en aquest final de sessió de pel·lícula, podent degustar un dels vins de la DEO Montsant i en alguns dels casos també de la DQ Priorat. Ens n'anem a dues poblacions en concret, que és la Vilella Alta i els Guiamets, i Bellmunt del Priorat, que són poblacions que estan dintre de la denominació d'origen qualificada. Per tant, això, continuem fent el mateix que estem fent al Penedès, i és acabar cadascuna de les pel·lícules amb una bona copa de vi.
I a banda de les pel·lícules, també s'han organitzat altres activitats dirigides a un públic més específic, especialment una que va dirigida als alumnes de l'Escola d'Enologia, i també un tas Viriac. Explica'ns una mica què és això.
Doncs sona molt estrany, però va en relació a aquesta pel·lícula que estrenem i que diem que estrenem aquí al Priorat i que és la Vitis Prohibita i que la passem com a gala principal a l'Artesana el dissabte. I el que fem primer de tot és poder passar una pel·lícula pels alumnes de l'Escola de Viticultura i Enologia de Jaume Siurana, d'aquí Falset, per poder una mica entrar en el debat de que ens proposa la pel·lícula El despertar del vino en Galícia, La vuelta al terroir, una pel·lícula de Pablo Alonso. Pablo Alonso González és antropòleg, no és realitzador, i per tant té un projecte de recerca avalat pel CSIC, i aquest projecte de recerca va a la recerca de quina és la situació actual de les denominacions d'origen en terres gallegues. Ell és lleonès, veí de Galícia, però vol aprofundir en aquestes noves tendències en què reivindica el terroir per damunt de l'homogeneïtzació del gust del vi que proposa la globalització dels mercats mundials del vi. Per tant, bé, jo crec que és una bona proposta perquè els alumnes comencin a entendre quina és la funció de les denominacions d'origen, quina hauria de ser i quin és el paper que estan fent actualment en determinades zones com Galícia. I sempre en el Most intentem fer veure que sempre hi ha un paral·lel que podem comparar-nos amb la nostra realitat de vi, tant al Penedès com aquí al Priorat, i per tant aquesta serà una bona oportunitat. I el tas de Briacs, que és el tas de varietats resistents al canvi climàtic i també a les plagues biològiques, és un tas que ja vam poder gaudir al Penedès i que reproduïm aquí a Falset, a l'hotel Hostal Esport, i que podem tenir l'oportunitat de provar vins que estan fets a partir de varietats noves creades a partir de la hibridació per polinització manual. I això s'aconsegueix a base de molts anys de dedicació, com és el cas d'un dels pocs cellers a Catalunya que estan treballant aquest aspecte, com és el Betty Noia, però també a través d'un celler francès de Besier, de prop de Narbona, que es diu Domaine la Colombette. Podem provar vins de varietats tan estranyes com el Sauvignac, com el Cabernet Blanc, coses que sorprenen, però és que la varietat, el cep, ja és diferent a les que actualment tenim incorporades en el nostre imaginari del vi. Per tant, és una oportunitat molt única per poder descobrir aquestes noves varietats i per també poder descobrir varietats històriques híbrides que apareixen a la pel·lícula Vitis Prohibita, com el cas de la Jaquet. Tindrem l'oportunitat de provar una d'aquestes varietats que van ser prohibides per l'estat francès gràcies a l'aportació d'un dels elaboradors que apareix a la pel·lícula de la Vitis Prohibita, que es diu Hervé Garnier, i que està en la defensa d'aquestes varietats que tradicionalment han estat prohibides i que, de fet, no se'n permet la seva comercialització, en tot cas se'n permet d'una manera vaga. La legislació actualment està en un camp una mica tèrbol, no se sap ben bé si és legal o és il·legal, però es permeten determinades llicències. Per tant, ens n'aprofitarem d'aquesta vaguetat en la legislació francesa per poder provar aquesta varietat Jaquet, que també va estar a Catalunya plantada durant, en molts llocs de la Catalunya del vi durant molts anys, fins als anys 80.
Abans parlaves de la pel·lícula que es projectarà pels alumnes de l'Escola d'Enologia, una pel·lícula relacionada amb Galícia. Cal recordar que Galícia ha estat la regió convidada enguany al MUST.
Sí, parlàvem que el festival és una finestra oberta a l'univers del vi i quina millor manera, si no, de poder convidar una regió del vi cada any per poder descobrir una realitat del vi d'una manera més aprofundida. Aquest any hi tocava Galícia, com bé dius. Hem projectat pel·lícula com El despertar de vino a Galícia, però també hem pogut provar els vins en gallecs en el Penedès i hem pogut tenir sessions de cinema pur i dur, que no tenen res a veure amb el món del vi, també en el Penedès podem una mica tenir clar quin és el nivell cinematogràfic del cinema gallec actualment, no? Altres anys on havíem tingut la presència de països convidats com Suïssa l'any passat, on fa dos anys era Uruguai, qui va desplegar una mica els seus encants i va poder seduir també el públic. Per tant, sempre està molt bé de poder tenir com a excusa un país amb la finestra sempre oberta durant els dies de festival per poder descobrir coses que segurament molta gent no coneixem. Jo sempre dic que el festival i veure les pel·lícules del festival per nosaltres també, per l'organització i també crec que pel públic, és una formació continuada. És veritat que l'oferta del festival és per un ús lúdic i d'oci cultural, però en el rerefons també hi ha una voluntat de ser d'alguna manera una jornada formativa, perquè el que t'expliquen en aquestes pel·lícules segurament que si no viatgen en el lloc i no parles amb les persones que apareixen en aquests documentals, moltes vegades et queda una mica en la superfície i no saps ben bé què està passant al darrere, no?
Abans ho comentaves, el Penedès enguany s'ha celebrat la 9a edició, l'any que ve és la 10a i el Priorat la 5a. Teniu previst alguna celebració especial, celebrar l'efemèride d'alguna manera?
Sí, estem treballant ja en la 10a edició i la 5a edició del Priorat i tenim moltes idees sobre la taula i cal començar a posar-hi noms i cognoms i començar a produir i a treballar perquè aquestes idees es converteixin en realitat. És evident que nosaltres sols no farem res i hem de tenir el recolzament de molta gent i les sinergies de moltes entitats també perquè això tiri endavant i per tant a partir de ja, quan acabem el dia 2 de desembre que ja no tindrem MUST 2019, ja estem pensant en MUST 2020 i parlant amb tots els agents que estan implicats en aquest projecte que es diu MUST Festival per poder-la fer ben grossa aquest 2020.
Bé, doncs, moltes gràcies, Xavi, per haver volgut passar pels estudis de Ràdio Falset a parlar-nos del MUST que podem gaudir aquests dies a la nostra comarca.
A vosaltres, sempre un plaer.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va reunir-se la setmana passada amb els alcaldes de la comarca del Priorat. Tot i que l'objectiu principal de la trobada era fer balanç sobre els efectes dels aiguats de finals d'octubre, en la reunió també van abordar-se altres temes com la situació del riu Siurana o la candidatura de la comarca a Patrimoni Mundial de la UNESCO. En referència a la qüestió del Siurana, Calvet va afirmar que és un tema amb molt de consens a la comarca i va apostar perquè la taula serveixi per solventar el conflicte i millorar la gestió de l'aigua.
Vam iniciar el treball de la taula del Siurana, del sistema Siurana-Riu de Canyes, amb la voluntat de passar d'un sistema de gestió de l'aigua propi del segle XIX a un sistema de gestió de l'aigua del segle XXI, és a dir, que tinguin en compte totes les necessitats d'aigua que hi ha per usos agrícoles, per usos de boca, però també que tinguin en compte el vector ambiental, és a dir, la recuperació del cabal ecològic i dels usos ambientals del riu, de la funció ambiental del riu.
Amb tot, el titular de Territori i Sostenibilitat va lamentar que el desenvolupament de la taula s'hagi vist condicionat per les nombroses cites electorals que hi ha hagut aquest 2019 i va explicar que resten a l'espera de que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre publiqui el volum d'aigua que considera cabal ecològic.
Que estem pendents que l'Estat, a través de la XE, publiqui el que considera l'Estat que és el cabal ecològic del Siurana. A partir de la publicació d'aquesta xifra podrem acabar d'encaixar números, debatre en la taula i prendre decisions. Això serà de manera immediata, aquest mes de desembre, el mes de gener i els propers mesos hem de poder tenir tots els números sobre la taula, encaixar-los, hi haurà debat segur i prendre decisions.
Està previst que aquest mes de desembre hi hagi una reunió sectorial sobre els usos de l'aigua que tenen lloc a la comarca del Baix Camp. Respecte a la candidatura del paisatge del Priorat a ser declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO, el conseller va refermar el compromís del govern per fer que aquesta candidatura avanci i posi el nom del Priorat al món.
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Observatori del Paisatge, està treballant per acabar de donar robustesa a aquesta candidatura. I el que he volgut com a conseller és bàsicament només expressar el compromís del govern del Departament de Territori perquè la feina de l'Observatori del Paisatge, que depèn del Departament de Territori, serveixi per donar robustesa i avançar en aquesta candidatura que, sens dubte, posarà Priorat al món.
El Castell de Falset acull aquest dissabte la tercera edició del Dia del Paisatge del Priorat, una jornada oberta a tothom i amb voluntat participativa que té com a objectiu ser un espai de trobada, reflexió i debat anual sobre tot allò que, especialment des dels diferents fòrums sectorials, s'està fent a la comarca al voltant de la gestió del seu paisatge cultural. Joan Carles García és el president de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat.
El Dia del Paisatge, al final, el que pretén és posar... donar a conèixer tota la feina que s'està fent amb el tema del paisatge durant tot l'any, posar en comú, fer reflexionar la gent, fer que participi i també doncs, crear opinió, no? I al final és això, no? De posar en coneixement de la gent tota la feina que s'està fent durant tot l'any i reflexionar sobre els reptes que tenim, els nous que ens venen com a territori, amb el paisatge com a centre.
El programa d'aquesta tercera edició del Dia del Paisatge ha començat a les 9 del matí amb la presentació i la benvinguda institucional. Tot seguit ha estat el torn per posar en comú els fòrums sectorials, el fòrum de turisme, l'agrari, el d'ensenyament i el de cultura. En relació amb el fòrum de cultura, ha tingut lloc la projecció de la pel·lícula del Mos Festival Las Voces del Vino, d'Alejandro Biondo. I a continuació hi havia previstes dues ponències i un debat sobre la transició energètica als pobles. Estaven previstes les intervencions de Maria Creuet, qui parlarà sobre l'experiència en micropobles, i Josep Subirana, qui exposarà l'experiència d'Avià. La tercera edició del Dia del Paisatge al Priorat es clourà amb un debat final. La Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat Montsant Siurana, organitzadora del Dia del Paisatge del Priorat, la formen una vintena d'entitats i d'institucions públiques i privades, entre les quals hi ha el Consell Comarcal del Priorat, els ajuntaments, diversos departaments de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i l'Associació Prioritat, que aglutina el teixit social i cultural de la comarca.
Bueno, la Comissió del Paisatge és el que recull, és el que gestiona tot el que és el tema de la candidatura a la UNESCO, o sigui, és la, com si diguéssim, l'element executiu de presa de decisió de les accions que es tiren endavant a través de l'Oficina del Paisatge i davall de la Comissió del Paisatge hi ha l'Assemblea i de l'Assemblea també en pengen els fòrums participatius que són els que el Dia del Paisatge faran la seva posada en comú.
El Dia del Paisatge del Priorat neix durant el procés de la candidatura del Priorat a la UNESCO, un projecte que segueix actiu i s'emmarca en el desplegament del sistema de gestió del paisatge que s'està duent a terme des de tots els àmbits institucionals i socials. La Cooperativa Agrícola de Cornudella va celebrar el passat cap de setmana el primer dels actes de commemoració del centenari de l'inici de la construcció del celler. El celler cooperatiu de Cornudella va ser dissenyat per l'arquitecte César Martinell i juntament amb el de Falset són considerats les dues catedrals del vi del Priorat. L'acte va comptar amb els parlaments de Joan Dolcet, president del celler cooperatiu, Maria Gomis, regidora de Cultura, Salvador Salvador, alcalde de Cornudella i Òscar Peris, delegat del govern a Tarragona. Salvador Salvador va destacar el compromís i la tasca del celler envers la població, mentre que Òscar Peris va posar en valor la tasca de les cooperatives, la seva importància en el món rural i va felicitar l'entitat per haver arribat als 100 anys d'història. L'acte va acabar amb la descoberta d'una placa commemorativa i un aperitiu acompanyat dels vins de la casa. Com us explicàvem en l'informatiu del dimecres, l'Ajuntament de Falset s'ha sumat a la campanya de recollida de peces de roba i sabates que ha posat en marxa l'organització Salvamento Marítimo Humanitario, la qual farà arribar tot el material recollit al camp de refugiats de Mòria, a l'illa de Lesbos, a Grècia. Doncs explicar-vos que l'aportació de material dels falsetans i les falsetanes va ser massiva i que només el dimecres es van superar les previsions que havien fet tant l'Ajuntament com l'ONG. Recordar que actualment més de 37.000 refugiats malviuen a les illes gregues, 17.000 dels quals a Lesbos. D'aquests 17.000, 15.000 es troben al camp de refugiats de Mòria i més de la meitat són nens i nenes menors de 18 anys. La manca d'espai, menjar, banys i dutxes, atenció mèdica i educació fan que en moltes ocasions aquestes persones no puguin veure satisfetes les seves necessitats més bàsiques. I amb l'arribada de l'hivern, les condicions empitjoren i és més necessària que mai l'ajuda humanitària que presten les ONG que treballen a la zona. Un any més arriba la Fira de Sant Andreu de Falset, que se celebra aquest cap de setmana. En l'edició d'enguany hi destaquen noves activitats, com ara una mostra de conserves casolanes, ratafies, codonyats i altres productes de la terra, que se suma a la presència de productors de proximitat de dolços, neules i torrons. El regidor de festes del consistori falsetà, Joan Coll, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Ens hem engrescat amb aquest nou projecte, invitant als veïns de la localitat i qui vulgui, enguany és el començament, doncs, a que mostri totes les seves habilitats al fer conserves i ratafies o codonyats, de tot, no? I vol impulsar que aquesta fira pugui ser això, el referent a fer coses casolanes, tradicionals, i com són les conserves i d'altres coses. Enguany és el tret de sortida, el començament, el fem el diumenge, de 11 a 2, i anem provant. És la prova d'enguany que volem fer per donar-li aquest gir, aquesta nova tendència de la Fira de Sant Andreu.
L'organització entén que la Fira de Sant Andreu ha de trobar el seu sentit en l'excel·lència dels productes agrícoles i artesans de la comarca i en la proximitat de les dates nadalenques.
Jo crec que per Falset la Fira de Sant Andreu és els documents que tenim, però jo crec que és molt més antiga, però és el referent del nom que li han volgut posar ja fa temps, el rebost de Nadal, és el record dels meus pares, dels meus avis, que deien que, que tot Falset i tota la comarca feia cap aquí a l'hivern, ni que plogués, ni que nevés, ni que fes el temps que fes, no? a buscar les seves provisions per l'hivern, però també per Nadal i per passar tots aquests dies, no? I és el que volem, amb els seus canvis, amb les noves generacions, amb el diferencial que és avui en dia, però volem que torni una mica aquest referent del punt de trobada, que comencen les festes, que comença el Nadal, i que la gent vingui, si no amb uns productes, amb uns altres, que torni a la Fira de Sant Andreu a veure-la i estar per aquí.
A banda de la mostra de productes artesanals, que tindrà lloc demà de les 11 a les 2 del migdia a la plaça de la Quartera, ahir es va celebrar el concert en el que Arturo Gaya canta a Ovidi Montllor, i aquest matí tothom ha pogut gaudir de l'esmorzar de l'Oli Nou. Ara, a partir de la 1, els Fauna celebren els 10 anys de l'oficina jove del Priorat a la Quartera, i demà se celebrarà el campionat de judo Vila de Falset i una tirada de bitlles tradicionals. La Fira de Sant Andreu se celebra com a mínim des de l'any 1845, segons la documentació existent, el que significa que l'any 2020 la Fira celebrarà l'efemèride dels 175 anys. Joan Coll explicava que per commemorar-ho volen consolidar actes com la mostra de productes tradicionals i reimpulsar-ne d'altres com la ruta dels vins rancis, que enguany no s'ha pogut fer. I també Ascó celebra aquest cap de setmana l'onzena Fira de Nadal i la novena mostra de cava. Durant aquests dos dies s'han organitzat tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu de començar els preparatius per al Nadal i promocionar els productes de proximitat. La regidora de Turisme i Comerç de l'Ajuntament d'Ascó, Carolina Baiges, explicava en declaracions a Ràdio Falset què és el que es pot trobar a la fira.
Mira, doncs enguany, a l'onzena Fira de Nadal, a banda de les tradicionals parades que hi ha, productes de regal, de parament per la llar i decoració. Trobarem també tallers per a nens, de manualitats, totes de caire nadalenc. I llavors, com a novetat, també tenim el que és tallers participatius per a adults, també per a que ajudaran que les llars puguem ficar parament de Nadal. Hi haurà un de canapés, de com preparar les taules, de postres, una mica per donar-li un aire més nadalenc a lo que és la fira.
Baiges també destacava que la fira és un acte plenament consolidat dins del calendari d'activitats del municipi, però que l'han volgut replantejar. Així mateix, des del consistori també han apostat perquè els diversos paradistes siguin de la comarca i d'aquesta manera fomentar el comerç de proximitat.
Des de l'equip de govern creiem que és un acte ja consolidat els anys, les edicions que portem, i li hem volgut donar continuïtat. Sí que molts ho hem replantejat, i a lo que és la de Nadal li volíem donar un aire més nadalenc i fomentar el que és producte de proximitat, però també ja entenem que la fira és consolidada, que una va de la mà de l'altra. La fira de Nadal en si està molt ben complementada per la mostra del cava, i ara el que trobarem seran paradistes tots de la comarca, i bueno, és una mica per que ells se puguin promocionar.
En el marc de la Fira de Nadal també té lloc la mostra de cava, en la que enguany hi participen 23 elaboradors i en la que també s'han organitzat diversos tastos.
La mostra del cava enguany és com a novetat. Tenim que fer dos tastos perquè uns dels expositors se puguin també donar a conèixer. I bueno, com que els que no són productors de cava, van valorar, no?, que quin sentit tenia la mostra en si. I el que estan ja volgut fer és promocionar i convidar com a cellers al celler Serra d'Ascó, que fa un vi escumós, i a Viu Palmerà de Rasquera, que també tenen l'Elga, que és un vi espumós, perquè això puguin donar a conèixer.
Carolina Bages destacava que la mostra és un bon reclam per a que la gent s'acosti a Ascó i visiti la Fira de Nadal. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va sumar un empat en el darrer partit de Lliga. Els falsetans van signar un 2-2 amb el Mas Pellicer, tot i que s'havien posat per davant en el marcador gràcies als gols de Pau Ribés i Francisco Méndez. Els visitants, però, van ser capaços d'arrencar un punt del nou Domènec Aragonès amb un gol al minut 89. Un empat, doncs, que deixa el Falset quart amb 25 punts, els mateixos que el Mas Pellicer, que és cinquè. El Porrera, en canvi, va perdre per 0-2 a casa contra l'escola de futbol La Pastoreta. Un resultat que fa que els porrerans baixin una posició a la taula. Actualment són 11ens amb 12 punts. En aquesta jornada, el Falset visita precisament l'escola de futbol La Pastoreta, un rival directe a la zona alta de la classificació, avui a 6:15, mentre que el Porrera jugarà demà a les 5 al camp del Vilaseca. Pel que fa als juvenils del Falset Esportiu, els nois de la capital del Priorat van caure per 3-0 al camp del Cambrils Unió. El Falset, doncs, que continua penúltim amb tan sols un punt en 8 jornades. Aquest cap de setmana, els falsetans reben el Salou demà a 12:15 al nou Domènec Aragonès. I les noies del femení del Falset segueixen encadenant golejades. En aquest cas van perdre per 13-1 contra la Floresta. El gol de les prioratines el va fer Sofia Terreu. Les noies són penúltimes, empatades a un punt amb l'Alcover i només per davant del Racing de Bonavista. En aquesta jornada no hi ha partit per a les prioratines, ja que el seu rival, el Mas Pellicer, s'ha retirat de la competició. I finalment també van acabar amb derrota els partits dels equips comarcals de futbol sala. El Capçanes va caure per 2-6 contra el Tivissa, mentre que el Priorat Nord Lligallos GP Motor va acabar amb un 3-6 per als ebrencs, que són líders. Amb aquests resultats, el Priorat Nord es manté quart a la taula amb 11 punts i el Capçanes cau fins a la setena posició amb 9. En la vuitena jornada, el Capçanes visita, avui a les 4, el Club Futbol Sala Mediterrani Sub-23, mentre que el Priorat Nord jugarà a la pista de l'Hostal de l'Anton Batea a les 7. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana bastant variable en quant a la situació meteorològica, que ens ha portat una pujada de les temperatures i una situació de vents de ponent molt templats que ha fet passar alguns sistemes frontals molt debilitats que pràcticament no han donat res. Una situació que aquest cap de setmana encara es mantindrà, si bé que per demà a última hora, el diumenge, es presenta ja un canvi en què l'arribada d'un altre sistema frontal ens podrà portar alguna pluja de no massa importància, tot acompanyat d'una baixada de les temperatures. Una situació, doncs, que tot i que ja ens trobem a finals de novembre, avui Sant Andreu pràcticament, la situació, doncs, de temperatures és bastant templada per l'època de l'any en què ens trobem. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, la meva arribada a les nostres comarques, amb gruixos, que aquí l'observatori local arribava fins als 10 centímetres.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb una hora del vermut especial que rep els membres de l'Oficina Jove del Priorat, que, com ja hem explicat, avui celebren els 10 anys. Des d'aquí, moltes felicitats. Res més per part nostra, que acabeu de gaudir d'aquest cap de setmana tan intens. Bona fira!